15 minuts, arribarem a les 6 de la tarda. Entrem, posem-nos una mica seriosos, bàsicament perquè hem de parlar del que està passant a casa nostra amb la pandèmia, que la continuem tenint aquí, i amb els moviments de les farmacèutiques, que si fan aquest tipus de moviments, els que sempre li donem tres voltes a les coses, ens fan pensar. La farmacèutica Pfizer demanarà autorització per posar una tercera dosi de la seva vacuna,
venga,
que ja estan desenvolupant i que, segons els primers assajos, és més efectiva contra la soca original, la detectada a Wuhan, i contra la variant beta procedent de Sud-àfrica. Saludem a aquesta hora el Dani Arbós, biòleg i divulgador científic. Dani, molt bona tarda.
Bona tarda.
Bé, la primera qüestió que abordem és si ja ens podem anar fent a la idea que ens caldrà una tercera dosi o encara és massa prematur per aquesta afirmació. És a dir, dona la sensació que això serà com, què et diria jo, com els ordinadors, que haurem d'anar fent actualitzacions amb les vacunes. Com ho veus?
A veure, a dia d'avui no es pot dir que calgui. Ara, una altra cosa és, no vol dir que no ens la posaran, que són dues coses diferents.
Yeah.
Una cosa és que calgui posar-la i l'altra és que ens la posin. A veure, aquí cadascú, no, doncs, porta l'aigua al seu molí, i llavors les farmacèutiques, doncs, home, si poden vendre tres dosis en comptes de dues, doncs tot això,
tot això que
ells i els accionistes, doncs, guanyaran. I com que hi ha principi de precaució i tot això, doncs és fàcil. Jo, si hagués d'apostar alguna cosa, jo crec que sí que ens acabaran posant una tercera dosi, i potser amb el temps més. Hi ha una part que és certa, que ara no ho podem dir, però sí que és cert que, com sabem, aquest virus, doncs, van apareixent variants, i per tant, doncs sí, el que deies és una mica com una app, les vacunes s'hauran d'actualitzar i això tindrà lògica, l'únic que s'ha de fer amb criteris científics, no? Ahir va fer en Pfizer i BioNTech, van fer un comunicat dient que havien fet un estudi que encara no està publicat en revistes científiques i que ells mateixos reconeixen que és molt preliminar, on deien que tenien resultats encoratjadors sobre administrar una tercera dosi, que això millorava, doncs, la producció d'anticossos. Ja han sortit molts experts i fins i tot la FDA als Estats Units dient calma, perquè no, ja ho hem parlat algunes vegades, tot i que el tema immunitari és molt complicat, no totes les defenses són els anticossos, i per tant, a dia d'avui no hi ha prou evidència científica perquè necessitem aquesta dosi. Però bé, una mica sí, ens van com mentalitzant, i potser hi serà l'evidència científica d'aquí un temps, potser sortiran variants que certament les vacunes actuals, doncs, siguin molt poc eficaces, però a dia d'avui no és el cas, per tant, a dia d'avui no caldria.
Pfizer també ha anunciat que s'està realitzant una investigació per desenvolupar una nova versió de la vacuna contra la variant Delta, que ja és la majoria en molts països. Per exemple, Catalunya, recordem-ho, ja representa el 60% dels casos, segons el Departament de Salut. Què pot suposar això per les persones que ja tenim la pauta completa de vacunació? És a dir, si finalment la investigació dona aquest resultat, això suposaria que també ens haurien de posar aquesta nova vacuna? O sigui,
bé, aquí el que podria
anem
ser
de vacuna en vacuna?
No, el que podria ser és que, per exemple, aquesta tercera dosi,
sí,
doncs, no sigui idèntica a les que t'han posat ara, sinó que sigui això, com dèiem, una actualització en què incorpori, doncs, les variants més predominants. Seria una mica com el que es fa amb la vacuna de la grip, que cada any
es modifica
i es fa la modificació segons les soques que més circulen, no? Que les variants que més circulen en aquest moment. Tenim la sort que els coronavirus, doncs, no muten tant com el virus de la grip, per tant, jo no crec que calgui una vacunació anual, i fins i tot pot ser que arribi un dia que d'aquí uns anys, doncs, que potser ens haguem de posar una darrera dosi, que ja no n'haguem de posar més, i que fins i tot les generacions futures amb una sola vacuna o dues a la vida en tinguin prou, com ens passa amb la immensa majoria de vacunes que de grans no ens en posem. L'única que ens posem de grans és algun recordatori, i sí que la de la grip, no? Però ara, de moment, que el virus encara està en expansió, que recordem que cada persona que es contagia, doncs, és una fàbrica de possibles mutacions i, per tant, de possibles virus que moltes d'aquestes mutacions no aniran enlloc, però algunes poden fer que el virus, doncs, sigui més contagiós, més agressiu, com és aquesta variant Delta. Per tant, pot ser que sí que ens hem d'acostumar, que potser ens haurà de tornar a passar. Haurem d'acostumar-nos a tornar a passar perquè ens punxin.
El que sí que s'està produint, Dani, que genera molts comentaris al carrer, que crec que jo crec que les autoritats no estan explicant, no estan posant el focus en això. És a dir, hi ha molt comentari al carrer de gent, i a més em consta, gent que sabe que té doble pauta completa de Pfizer o d'altres, o en aquest cas la Janssen, i ara mateix tenen el coronavirus.
Exacte.
I en alguns casos
ingressats.
Bueno, alguns casos extrems ingressats, ha augmentat, per exemple, l'ingressos de les UCIs, però gent que està patint un nou coronavirus a casa, a més, amb un estat, o sigui, ho estan passant allò malament. Això potser o no es va fer prou pedagogia o no es va explicar prou bé de que, tot i que estiguis vacunat, pots contraure el coronavirus.
Exacte, això és una cosa que hem de deixar molt clara. Les vacunes, el que sobretot eviten és la malaltia greu. El que sobretot redueixen moltíssim, moltíssim, moltíssim és la probabilitat d'ingressar a la UCI i de morir. I això s'ha vist, hi ha dades, i s'ha vist, doncs, per exemple, amb les residències al nostre país, o s'ha vist, doncs, en països que han vacunat molt més o molt més ràpid, doncs, com dades d'Israel, dades del Regne Unit. Ara, tu et pots contagiar, que estiguis vacunat, un dels problemes que hi ha és que dona una falsa sensació de seguretat i sembla que siguis...
Això, les converses d'ara, Dani, són... què tal, com estàs? Estàs vacunat? O sigui, el protocol és el seu. Estàs vacunat? Sí. Mm. Ah, jo també.
Falta
complerta?
Sí. Quina t'han posat?
Treus la mascareta i ja entres en la confiança de que estàs vacunat.
I això, aquí hi ha una paradoxa, que me'n recordo que la vam parlar al principi, perquè es va veure en algun d'aquests països, que llavors augmentaven els contagis, perquè si tu no estàs vacunat, primer vas amb molta més precaució. I després pot ser que agafis el virus i tinguis símptomes. I llavors et quedes a casa o fas... Però, en canvi, si estàs totalment vacunat, tens una falsa sensació de seguretat i si agafes el virus, a més, pot ser que no tinguis cap mena de símptoma. Per tant, a vegades, estant vacunat, la probabilitat de que escampis el virus és molt més alta que si no estàs vacunat. No? Per tant, tothom ha de tenir clar dues coses, jo diria. Una, que les vacunes et protegeixen molt de la malaltia greu. Hi ha gent, com bé deies, amb la pauta completa, que té el virus i que té símptomes. Ara no desenvolupa la malaltia greu. I l'altre, seguit amb això també, que dona a vegades la falsa sensació de seguretat i veient tots aquests festivals que s'estan fent, és el tema dels tests d'antígens. O sigui, en tres quarts del mateix, que a tu et surti el test d'antígens negatiu no vol dir que no tinguis el virus. Vull dir que ho hem de tenir clar.
Doncs això que dius s'hauria de subratllar perquè un té la sensació que aquesta informació que estàs donant no interessa.
No.
Bueno, no té la sensació. És una evidència que no interessa això que estàs dient.
Bé, jo crec que també les persones, a vegades ens fem una... Hem patit molt durant aquest any i mig, llavors també volem tenir la falsa sensació de seguretat d'escolti, jo m'he vacunat, ja no em pot passar res. I no, perquè a més hem de pensar que no tothom està vacunat, hem de pensar que hi ha gent, doncs, per exemple, hi ha tota una franja que només encara té una primera dosi d'AstraZeneca. Després també una altra idea que jo crec que no ha quedat prou clara, és que quan tu t'han posat la segona dosi de la vacuna que et correspon, no estàs immunitzat, això no vol dir tenir la immunització completa, perquè la immunització completa no arriba fins als entre 10 i 15 dies després de la segona dosi, perquè hi ha converses que dius ah, doncs que bé, em posen la segona dosi el dijous, per tant divendres podem anar a sopar que estarem totalment protegits. No, han de passar entre 10 i 14 dies d'aquesta segona dosi. Després també una altra idea que crec que s'ha de remarcar, que és que les vacunes són molt bones. Ara, no són 100%, vull dir, no són 100% eficaces. Tenen un 95% d'eficàcia. Vol dir que hi haurà gent, amb les dues dosis, amb la pauta completa, que, per mala sort, doncs, acabarà greu, i potser trobarem algú algun dia, algun titular al diari, que dirà, escolti, una persona amb la pauta completa i tot això ha mort de coronavirus. Això... Doncs sí, passarà, perquè entre un milió o els milions que portem de vacunats arreu del món, doncs les vacunes no són 100% eficaces. Per tant, el meu consell a la ciutadania és vacuneu-vos els que no ho heu fet, però comporteu-vos com si no us haguéssiu vacunat. I seguim amb les mesures de precaució. Aprofitem l'estiu. O sigui, aprofitem de fer les activitats a l'aire lliure, evitem els llocs tancats, si estem en llocs tancats, vivim una mica el mateix de l'estiu passat, mascareta, distància, mans, reduir les interaccions socials, i si les hem de fer, doncs home, aprofitem ara uns mesos, i a més al nostre entorn, que ho podem fer tot a l'aire lliure, i evitem els interiors.
Volia preguntar sobre un estudi de la revista, un estudi publicat a la revista Nature, que demostra que, diu aquest estudi, que dues dosis de Pfizer o AstraZeneca neutralitzen la variant Delta.
Sí,
això fins a quin punt té fiabilitat aquest estudi?
No, home, si això ens ha de tranquil·litzar, és una bona notícia. Això es contradiu una mica, o sigui, Pfizer diu que és ideal posar una tercera dosi.
Ah, exacte, que genera dubtes, doncs, amb la... Dius, home, si tu m'estàs dient que m'he de posar una tercera dosi, genera una certa desconfiança amb el que t'han posat fins ara.
Però llavors, un estudi a Nature que, home, està, és bones notícies, indica, l'han fet al laboratori, això sí, amb sèrum, doncs de persones que n'hi havia, doncs, que, per exemple, una cosa que ha vist aquest estudi també bastant interessant, han vist que les persones que havien passat el coronavirus i que no s'havien vacunat, estaven molt poc protegides davant la variant Delta. Per tant, això també és una cosa, la gent que diu o que es pensa que per haver passat el coronavirus ja està protegida, doncs aquest estudi que publica Nature ha vist Persones que només han passat la malaltia estan molt poc protegides contra la variant Delta. Persones que han passat la malaltia i han rebut una dosi d'una vacuna...
Sí, però això que dius, perdona, molta gent no es pot vacunar perquè les autoritats sanitàries, o sigui, el Departament de Salut, no te la posa, no et posa la vacuna perquè has passat el coronavirus i et fan esperar 6 o 8 mesos. Sí, i ja doncs... no és una qüestió de que tu no tinguis la voluntat de vacunar-te, sinó que et recomanen, perquè com que has passat el coronavirus, et recomanen no vacunar-te.
Doncs en aquestes persones que facin, bueno, que mantinguin, com si no l'haguessin passat, que mantinguin les mesures fins que es puguin vacunar. Sí que han vist que les persones que han passat aquest estudi de Nature, sí, que es publicava ahir, les persones que han passat el coronavirus i han rebut una dosi de la vacuna tenen molta protecció contra la variant Delta. Les persones que no han passat la malaltia i han rebut només una dosi d'algunes de les vacunes, el que ja sabem, estan poc protegides davant la variant Delta. I les persones que han rebut les dues dosis i tenen la pauta completa estan molt protegides. Això és una bona notícia per tots els vacunats, perquè bé, vol dir que de moment les vacunes resisteixen a aquestes noves variants, a aquesta nova variant sobretot, que el que s'ha vist és que és força més contagiosa que les que teníem fins ara.
Parlàvem de les vacunes i també hem de posar èmfasi en el que s'està administrant ara, és a dir, la vacuna a joves, a persones de menys de 30 anys, fins i tot joves. Perquè en les últimes setmanes s'han detectat a tot el món centenars de casos de problemes al cor en persones que havien rebut la vacuna Pfizer o Moderna. Quina explicació té aquest efecte secundari, Dani?
Sí, això és un trastorn lleu, és una miocarditis, la inflamació del múscul cardíac, i s'ha vist en aquestes dues vacunes. Recordem que Pfizer i Moderna són molt semblants, per tant, doncs a vegades passa que doncs, si una té els efectes, doncs com que l'altra és semblant, doncs l'altra també. És una inflamació del múscul cardíac, sí que és molt lleu, no s'ha donat cap cas de mort, s'han analitzat milions de casos de vacunats, s'ha trobat que hi ha 43 casos de miocarditis per cada milió de vacunats, o sigui, continua sent molt, molt lleu, i el que han vist les autoritats comparant de dir, home, han dit, mirem risc-benefici, no? Perquè estem parlant d'una població, com bé deies, doncs dels 12 als 29 anys, en què els casos greus són molt, molt, molt pocs, i per tant, potser és millor no vacunar en aquesta gent. Doncs han vist que no, han vist que el risc-benefici és clarament favorable al benefici. Això, es produeixen 43 casos de miocarditis per cada milió de vacunats, mentre que s'eviten 560 hospitalitzacions i 6 morts per coronavirus, perquè diem, mor molt poca gent de menys de 30 anys, però mor gent també, en aquest cas doncs 6 morts per milió que s'estalvien. Per tant, la gent que tingui aquesta edat, que es vacuni tranquil·lament, perquè a més no hi ha hagut ni una sola mort per aquest problema, per la miocarditis dels que estiguin registrats.
Anem amb les dades a Catalunya, la situació a Catalunya, que està desbocada. Les dades de la pandèmia segueixen disparades. Per segon dia consecutiu, els nous contagis superen els 8.000 en 24 hores. En només una setmana s'han detectat més de 30.000 casos. El risc de rebrot segueix pujant. Avui ja se situen els 1,7 punts. Els 1.753 punts, i el més preocupant, comencen a notar-se els efectes de la cinquena onada als hospitals. En un dia s'han registrat 54 nous ingressos, que suposa que hi ha 717 malalts de Covid, i en només una setmana els ingressos han crescut un 54%. La majoria són, en aquest cas, malalts que no han de passar a les UCIs, però sí que també hi ha hagut un increment de malalts crítics, ja que les UCIs estan i ara mateix hi ha uns 144 pacients. La pregunta, Dani, és, segons dades del Departament de Salut, entre els 30.000 nous casos positius detectats en una setmana, prop de 5.000 corresponen a persones amb una o dues dosis de la vacuna. Els símptomes són els mateixos que els de les persones no vacunades o són més lleus?
A veure, les persones que tenen, sobretot els que tenen les dues dosis, poden tenir símptomes, però en general són lleus. Les persones que tenen només una dosi, doncs hi ha casos que s'ha vist que la variant Delta doncs no es protegeix i, per tant, poden acabar greus. No? El que et diuen els experts és que, primer, a vegades ens centrem molt, tenim la sanitat aquí, la tenim molt centrada en els hospitals, i llavors sembla que si no es col·lapsen els hospitals no es col·lapsa res, i això no és així. Tenim col·lapsada l'atenció primària, el telèfon del 061, fins i tot els hospitals, encara que no ingressin, parles amb la gent d'urgències i dius, escolti, aquí és que van passant desenes de joves cada dia que tenen símptomes o estan preocupats i van a urgències, que després se'ls envia a casa, vull dir que no ingressen, però que la saturació és, i l'atenció del sistema és molt, molt gran. Llavors, què tenim? El que deies, hi ha gent amb una dosi que pot acabar greu i molt greu. Hi ha gent amb les dues dosis que la immensa majoria són lleus. Sí que et diuen els experts, escolta, ens trobem doncs, que gent que té les dues dosis, però que potser ja és fràgil de salut, gent gran, doncs que només cal que els símptomes, encara que siguin lleus, doncs li descompensa alguna altra cosa, no? Que hem de pensar que no tothom està sa a la nostra societat. Hem tingut tants avanços mèdics que tenim molta gent fràgil, tenim molta gent doncs, que ha superat problemes cardíacs, que té un trasplantament d'òrgans, que ha superat un càncer, i per tant aquesta gent, doncs, a vegades, un problema de, doncs, com una infecció d'aquestes, li pot trastocar algun altre dels problemes de salut que té.
Per acabar, ja fa més d'un any i mig que vàrem començar a sentir parlar de la Covid, s'avança molt en la investigació, i, per exemple, i avui hem conegut que hi ha persones que desenvolupen la malaltia de forma greu o molt greu, mentre que n'hi ha d'altres... Bueno, ho hem conegut, això ja ho sabíem. Mm. El que vull conèixer és el per què. És a dir, tenim ja dades de per què unes persones emmalalteixin. Això, hi ha molts casos que el que ha passat és que conviu una parella... per exemple, en el meu cas, i la dona agafa, contrau el coronavirus i pot arribar a estar greu, i en canvi tu estàs amb aquesta persona
i
no l'agafes, no?
I dormint lluny.
I ara tenim unes investigacions que potser donen algunes explicacions a aquest fet.
Sí, aquí...
Com s'explica això?
Això és una de les coses, no?, de les grans incògnites que no estaven resoltes, que és entendre això, per què unes persones desenvolupen la malaltia greu i unes altres ni se n'assabenten que han passat el virus. I se sap que hi ha diversos factors, doncs l'edat, no?, com més gran s'és, més era el risc, hi havia altres factors, però llavors algú va dir, home, hi ha d'haver-hi un component, o és possible que hi hagi un component genètic, no?, o sigui, que hi hagi persones més susceptibles a que el virus els hi sigui més greu. I ara també la revista Nature publicava ahir un estudi molt ambiciós que han fet 3.500 científics coordinats de tot el món, un estudi, penseu, amb 3.500 autors, o sigui, han participat en això, 3.500 persones dedicades a la recerca, s'han coordinat en aquest treball amb més de 50.000 pacients, i què han vist? Doncs han trobat que hi ha 6 regions del genoma, del material genètic, que estan implicats en la gravetat de la malaltia, no? Doncs, per exemple, doncs uns gens que estan més actius en unes persones i que això afavoreixen que la malaltia sigui més greu. Això pot servir, primer, per entendre això, de per què unes persones es desenvolupen greu i nosaltres no, però també per desenvolupar nous tractaments, o per si aquestes persones les podem detectar abans, dir, escolti, doncs vigilem, perquè aquesta persona, com que té aquestes variants genètiques, doncs és més probable que desenvolupi la malaltia greu, l'hem de tractar abans o l'hem de monitoritzar
però, ja
millor.
Però ja se sap què és.
Bueno, s'han vist diverses regions, sobretot 6 regions, hi ha regions del genoma doncs, que també s'ha vist que estan implicades doncs, amb el càncer de pulmó, que estan relacionades amb altres malalties, que hi ha gent que les té potser més actives i això afavoreix que la malaltia sigui més greu. Si es aconsegueix doncs, baixar l'activitat d'aquest gen, doncs es aconseguirà que sigui més difícil que tingui la malaltia greu. Què sembla bé?
Oiga,
bé, això.
Disculpe.
Hombre,
la de les croquetes. A sí. AstraZeneca en el Polideportivo Municipal de Gastrullar de Pachi Torre. Allí me puse... Entonces, yo no tengo... Me sale una urticaria, pero yo no sé, porque me vacunaron hace ya por tres meses, por lo menos, no sé. Entonces, ¿esto que tengo que ir a mi doctor de cabecera? ¿O cómo lo
a ver,
voy
yo creo
al polideportivo?
Que... Vaya, yo iría al polideportivo. Porque pienso que el doctor de cabecera deu estar saturadíssim de feina, perquè els pobres dels caps són els que més estan patint aquesta onada. Jo aniria al poliesportiu, que
si
una mica...
De...
Es que me ha salido una urticaria aquí en la entrepierna. Pero que yo pensaba, digo, se la me han picado a una araña.
A la farmàcia, vagi a la farmàcia, a veure què li diuen.
Sí, home, a la farmàcia, jo crec que els farmacèutics ja s'enfronten a cada cas que escolta...
També tenen paciència, els farmacèutics.
Que yo no sé si será de la vacuna.
Señora, pero vamos a ver, lleva usted desde las 3 de la tarde, desde que hemos conectado con usted a las 4 de la tarde.
Que no sea el sudor, que a veces el sudor...
Y no hay manera de cortar la comunicación con usted, a ver si...
No, ni pienso cortar, no.
El sudor a veces hace esta urticaria.
Sí, ya lo he pensado, pero es que, mire, es como unos bultos.
Póngase claro. Polvos de talco, señora. Póngase polvos de talco que le mejorarán la situación.
Que le chupe
el
sudor. Igual el de la vacuna, digo, eso será...
El que farem ara és anar a buscar, no sé si polvos de talco en trobareu o no, però tot el que vulgueu sí, Montse Llussà, en aquest cas a la Roca del Vallès.
Sí.
Però a mi el que m'ha cridat més l'atenció és que es digui Polideportivo Municipal Pachi Torre. No sé d'on surt aquest nom, però...
Pues allà
no sé, no sabe usted quién es ni quién es.
No sé quién es. Oiga.
Tiene un mal humor usted, que perdone, no sé si tiene el coronavirus o no, pero usted tiene un mal humor que no se puede aguantar.
¿En qué calle Home. Vive?
¿De dónde?
De Barcelona.
En l'Eixample vivo.
¿Y l'Eixample de dónde viene el nombre?
Pues viene de cuando dissenyaron Barcelona,
no.
No m'ha fotut. És de quan van dissenyar, no, de quan van dissenyar Barcelona, van dissenyar la zona de l'Eixample.
Ah,
exacte.
Bueno, pues yo no lo sé. Pachi Torri no tengo ni la más remota idea, como la mayoría de gente no sabe ni en qué calle vive.
Molt bé. Aquesta dona està... Està en un estat de nervis.
Bueno, todo lo tiene que saber.
Vale. Que no tiene hambre, Chispita. Dele de comer a Chispita. Aquest estiu, les vostres...
Está durmiendo ahí ahora. Está durmiendo.
Muy bien. Dele croquetitas. Aquest estiu, les vostres vacances comencen a la Roca Viles, ja ho sabeu. O sigui, el que fa més il·lusió a vegades de les vacances és preparar les maletes, les bosses, quina roba us emportareu. És el punt zero per planificar el vostre estiu. I allà hi va gent molt important a la Roca Viles. Sempre hi trobes gent, escolta, atrafegada d'aquí cap allà, a buscar la roba, les coses. I tant se val on vagis, perquè segur que vols equipar-te amb els millors outfits amb descomptes extraordinaris. Per tant, descobreix a la Roca Viles la teva ruta d'estiu, les marques de luxe que t'ofereixen descomptes encara més extraordinaris i activitats refrescants al Village, com concerts, exposicions, experiències gastronòmiques, que són gourmet, eh? Arbós, que ho sàpigues. I les noves marques Castanyer, Missoni... Vale. Missoni, Pronovias, Kids Around, Adidas o American Vintage. Comença a preparar les teves vacances a la Roca Village, que suposo que farem una piscineta, Arbós, aquest estiu, eh?
Sí, home, ja hi quedarem, ja parlarem.
Sí.
Vale. En trobaràs més informació a la rocavillage.com.
Cada any fem una piscina.
Fem una piscina.
Aquí.
Bueno, no la fem, eh?
Cuando?
No, la piscina està feta.
Ens hi banyem.
Per què vosaltres dos?
Anda, que invites.
Que no teniu les vostres parelles.
Bueno, però és que s'ha de mantenir distància.
Escolti, perquè si s'hi posa vostè amb això, és que... I ara?
Si esteu casats amb altres persones, no heu d'anar amb altres
persones. Jo no estic casada.
Aquest és el mal.
Jo tampoc.
L'altre. Bueno, viviu un pecat, no? Doncs així va tot.
Vale.
Així va el món.
Que vol venir? Que està gelós.
Parlant del món, són les 6 i... Són les 6 i 7 minuts. Aprofitarem per veure com està el món. Dani Arbós, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.